vehicles per gaudir del bon temps.
No ho sé, amb Pep Tormos.
Bona nit, són 9:15. No podeu anar a dormir sense saber que... Recte final d'una operació sortida de trànsit que ha estat caòtica, amb llargues cues i amb bussos quilomètrics. Els col·lapses més grans d'aquesta tarda de Revetlla de Sant Joan han estat a l'AP7, l'A2 i les rondes de Barcelona en una nova jornada de retencions generalitzades. Fins a aquesta hora ja han sortit de l'àrea metropolitana 161.000 vehicles. Això és un 35% dels 450.000 que està previst que surtin fins demà. Per tant, només ha sortit a aquesta hora un de cada tres vehicles previstos. Actualitzem a aquesta hora el mapa de les carreteres, connectem amb el RAC, Anna Hernández, bona nit.
Bona nit, doncs, després d'una tarda complicada, com deies ara, ja queden uns 10 quilòmetres en sentit nord a AP7 a l'altura de Montornès, on ja no hi ha aturades, però sí un trànsit menys fluid de l'habitual. Ara bé, que hem de saber que hi ha hagut un accident al tram de l'AP7 de Gelida, en direcció a Barcelona, que ara provoca uns 3 quilòmetres i mig d'aturades. Veurem com avança, doncs, aquesta situació. Encara a l'AP7, però en sentit sud, ja queden uns 10 quilòmetres més complicats, amb trams més densos i d'altres on encara s'hi produeix alguna durada. Pel que fa a l'A2, una via també, com dèieu, conflictiva durant aquesta jornada, però que ara mateix ja circula amb total normalitat, tot i que doncs, ha sigut, com dèiem, bastant complicada durant tot el dia. A aquesta hora encara queda algun tram a la xarxa viària amb retencions com és la C65 a Llagostera en direcció a Platja d'Aro, amb uns 8 quilòmetres de cua, i també a la C32 a Castelldefels, en sentit nord. Allà es concentren 7 quilòmetres més densos. Això és tot des del RAC. Bona nit.
Gràcies, Anna. Bona nit. Des del Servei Català de Trànsit fan una crida a la prudència i sobretot a evitar les distraccions al volant. En una entrevista al Món RAC1, el seu director, Ramon Lamiel, ha recordat que fer servir el mòbil mentre es condueix és la primera causa d'accidents i que ben aviat ho multaran.
El 88% de les distraccions són per mirar el mòbil. De fet, per això nosaltres hem posat en marxa un sistema de sanció per mirar el mòbil, que ja està funcionant en fase de proves i segurament començarem a sancionar aquest mes de juliol.
Operació sortida de trànsit per una Revetlla de Sant Joan que arriba després d'una setmana molt complicada pel que fa als incendis. Malgrat que les pluges dels últims dies n'han reduït el risc, el govern fa una crida a la prudència. No es poden tirar petards i fer fogueres a menys de 500 metres de boscos i, a més, totes les fogueres han d'estar autoritzades pels ajuntaments i els agents rurals. Com a novetat d'aquest any, també queda prohibit encendre fanalets voladors perquè és molt difícil saber-ne la trajectòria. La d'avui és la primera Revetlla sense restriccions des que va començar la pandèmia. Fem un tomb per Barcelona, Tarragona, Lleida i Girona per conèixer les principals festes i les mesures sobre els petards que s'aplicaran a cada lloc. Ho fem amb la Laia Colomer, l'Esteve Giral, la Karen Alfonso i la Bàrbara Julva.
A l'àrea metropolitana de Barcelona, les festes més multitudinàries s'esperen a les platges. De fet, a Barcelona ciutat s'hi esperen més de 60.000 persones. La Guàrdia Urbana hi farà controls d'accessos i les guinguetes podran obrir fins 3:45 de la matinada. Ara bé, a les 6 del matí tothom haurà de ser fora perquè els serveis de neteja puguin treballar. A la capital no hi haurà cap restricció extra pels petards i les fogueres, però sí que passaran municipis com Vallirana, l'Ametlla del Vallès o Begues, que ho han prohibit del tot. En altres llocs, com Tordera, el Prat de Llobregat o Ceba, només es podran tirar petards en espais habilitats.
El Camp de Tarragona, aquesta nit de Sant Joan, anirà entre la tornada de les grans festes al carrer i les restriccions per risc d'incendi. Tornen les grans revetlles a Tarragona, Salou o Reus, on ja s'obren aquesta mateixa nit les barraques de la Festa Major de Sant Pere. També estan de Festa Major de Sant Joan a Valls. Festa i revetlles, però també algunes restriccions pel risc d'incendi a municipis del Baix Camp, a pobles sobretot a tocar de les grans masses forestals. És el cas de Duesaigües, on s'ha prohibit l'ús l'ús dels petards i les fogueres durant la revetlla, o a Prades, on no es permetrà encendre fogueres a les finques particulars.
A les comarques de Lleida es preveu un Sant Joan sense fogueres ni pirotècnia. 16 pobles tenen prohibit encendre les tradicionals fogueres de Sant Joan. Artesa de Segre, el municipi més afectat pels incendis, ha prohibit comprar i utilitzar pirotècnia. D'altres, com els veïns de Mollerussa, podran encendre fogueres, però primer hauran de demanar un permís a la policia local. Per prevenir altres incendis, els municipis s'han buscat alternatives. A les Borges s'instal·larà un pebeter com acte simbòlic, l'Albagés oferirà una foguera virtual i les falles enguany baixaran pels boscos a les fosques i una vegada al municipi s'encendran. Això sí, tot i les restriccions, avui no faltarà la tradicional crema de l'aro a l'est a la Vall d'Aran.
A Girona les mesures van des de les restriccions en llocs i horaris fins a les prohibicions. A Cadaqués, per exemple, només es permet una única foguera a la zona de Sortell de Sarriera i tirar petards. El passeig queda totalment prohibit. A Platja d'Aro hi haurà tres fogueres simultànies. Se'n poden fer més, però a menys de 15 metres de façanes i vehicles. A Palamós, la revetlla i la festa major coincideixen. L'única foguera autoritzada és també el nucli urbà amb presència policial. L'Ajuntament adverteix, però, que ni els coets ni els estels es poden llançar a menys de 500 metres de zones boscoses. Palafrugell ha optat per fer una crida a la precaució i demanen, això sí, recollir les deixalles dels petards.
Els protagonistes de la nit, com dèiem, seran els petards. El president de l'associació que agrupa les casetes de venda, Fernando Casado, explica a Tarracú que aquest any els que tenen més èxit són les fonts de colors.
L'estrella d'aquest any sembla que seran els castells de focs artificials. Són aquestes mena de caixes que surten en pilot automàtic. Cosa és més segura, és més espectacular, és més fàcil de tirar.
Aquest any, per cert, la crisi de subministraments ha fet que s'hagin fabricat molts més petards a Catalunya que altres anys. I l'altre protagonista de la nit seran les coques de Sant Joan. Els pastissers preveuen vendre'n més d'1,8 milions. El president del Gremi de Barcelona, Antoni Ballart, confirma a RAC1 que continuen triomfant les coques clàssiques.
La típica és la de brioix amb fruita confitada o la de llardons. Però, bueno, la de crema està cada vegada aterrant més, tant sigui farcida de crema cremada o crema amb full o crema amb brioix, tant aquestes com després hi ha com 20 classes diferents. Cada artista fa la seva creació.
Petards i coques a banda, serà un cap de setmana llarg de Sant Joan amb molt bona ocupació. La gran majoria d'hotels, restaurants, cases rurals i càmpings de Catalunya estaran gairebé plens. Montse Martí.
Algunes de les principals associacions del sector coincideixen en que aquest serà un Sant Joan amb nivells d'ocupació similars al 2019, que va ser un any de rècord. Per sectors com la restauració, aquest Sant Joan serà a més una prova de foc perquè afronten un volum molt alt de feina amb menys treballadors que no pas anys enrere. N'ha parlat a RAC1 el president de l'Associació d'Empresaris d'Hostaleria de Tarragona, Francesc Pintado.
La restauració està treballant a tope i ara té aquest puntet menys d'ocupació l'interior que la costa, no? Però, doncs, parlem de l'interior que anirem al 90% d'ocupació. Estem en un moment que el que no treballa és perquè no vol, perquè hi ha feina a dojo ara mateix al país, a dojo.
Els càmpings i cases rurals de Catalunya també estan plens fins al capdamunt i és missió impossible gairebé poder fer una reserva d'última hora ara mateix.
Màxima mobilitat a les carreteres, doncs, en un moment amb els preus dels carburants també a màxims històrics. La gasolina ja es paga de mitjana 2,14 € al litre i el dièsel frega els 2,08 €. Si ho comparem amb ara fa un any, la benzina s'ha encarit un 56% i el gasoil prop d'un 68%. Per pal·liar l'efecte d'aquest encariment, les estacions de servei demanen que la rebaixa de l'IVA a l'electricitat s'ampliï també als carburants. Adrià García.
Els propietaris de les benzineres asseguren que amb una recaptació fiscal en nivells de rècord, l'única manera de beneficiar famílies i empreses passa també per una baixada d'impostos. N'ha parlat a RAC1 el president de l'Associació d'Estacions de Servei, Albert Campabadal.
Si baixéssim l'IVA com s'ha fet amb altres fonts energètiques en el cas dels combustibles, ens trobaríem que baixaria substancialment el preu del combustible. Un 10% d'IVA són 20 cèntims d'euro. Si baixéssim un 15% d'IVA ens aniríem a 30 cèntims d'euro.
A més, asseguren que la bonificació de 20 cèntims al litre no està fent, diuen, l'efecte esperat, perquè està mal dissenyada.
I als aeroports, la vaga Ryanair pot complicar també la primera operació sortida de l'estiu. L'aturada dels tripulants de cabina afectarà prop de la meitat dels vols de la companyia a l'aeroport de Girona i entre un 20 i un 65% dels que operen al Prat.
A l'aeroport del Prat es mantindran el 80% dels vols de Ryanair que vagin a les Balears i a les Canàries i aproximadament un 60% dels trajectes internacionals i els estatals més allunyats. però en el cas dels vols que tinguin una opció de transport públic alternativa de menys de 5 hores, el Ministeri ha fixat els serveis mínims en el 35%. La vaga es repetirà també el cap de setmana que ve, que coincidirà també amb el de la dels tripulants de cabina d'EasyJet.
5 minuts i 3 quarts de 9, la Generalitat manté viva l'aposta per optar en solitari als Jocs Olímpics d'hivern al 2030. Tot i que el COE ja ha tirat la tovallola, el govern li presentarà en els propers dies un projecte per impulsar la candidatura. Ho ha anunciat la consellera Laura Vilagrà avui al Món a RAC1. Marc Martínez Amat, dilluns que ve es reunirà amb els alcaldes per reactivar la candidatura catalana.
Sí, vol acordar els propers passos. Vilagrà veu opcions per poder organitzar els Jocs, perquè el Comitè Olímpic Internacional té interès a adjudicar-los a una seu europea i no hi ha alternatives. Per això la consellera de la presidència demana al COE que no deixi passar aquesta oportunitat.
Seria un error no anar al 2030, perquè tenim opcions guanyadores, perquè tenim una bona candidatura, i si no pot ser amb l'Aragó, doncs nosaltres sols la podem liderar. Per tant, per nosaltres sí, però en tot cas no depèn de nosaltres aquesta decisió. Ara estem fent la proposta tècnica, que la tindrem en dies. Dilluns vinent convoquem una taula territorial amb tots les alcaldies i consells comarcals del Pirineu, els hi presentarem, la validarem i llavors li presentarem al COE.
Tot i això, Vilagrà reconeix que el COE no està per presentar cap candidatura al 2030 i per això ja avança que si no pot ser aquell any i optaran pel 2034. En qualsevol cas, assegura que es farà la consulta al territori un cop prengui forma el projecte.
Això el dia que ha hagut de sortir el pas el president del Consell Superior d'Esports, José Manuel Franco, per defensar Pau Gasol davant les acusacions de Javier Lambán. Recordem que ahir Gasol va lamentar la politització dels Jocs per part del president de l'Aragó i a Lambán li va faltar temps per criticar-lo via Twitter. Doncs bé, avui el president del Consell Superior d'Esports s'hi ha referit d'aquesta manera.
Hay frases que se descalifican por sí mismas, ¿no? Llamar al COE aliado del independentismo. En esta vida he oído muchas cosas, muchas barbaridades, pero esa quizás supere algunas de las que ya he oído anteriormente. Lo que no podemos hacer es hablar en esos términos de un deportista ejemplar. Creo que son palabras que no se merece una figura como Pau Gasol.
I Lambán, minuts després, le respuso això.
Esperaba agresiones e insultos procedentes de la Generalitat de Cataluña. Las esperaba también, visto el sesgo de los acontecimientos en los últimos tiempos, del propio presidente del COE, pero desde luego no las esperaba de un secretario de Estado. Me parece algo absolutamente insólito.
I després de l'allau de crítiques a Javier Lambán, Salvador Illa demana ara que s'acabin els retrets. El líder del PSC mira cap a un altre costat, atribueix el fracàs de la candidatura conjunta al procés.
Justament la manca de diàleg i una dinàmica, des del meu punt de vista, que ha durat massa anys de confrontació amb Aragó, ens ha portat a lamentar que no hi pugui haver una candidatura conjunta. Els socialistes catalans estem a favor que hi hagi Jocs Olímpics d'hivern al Pirineu quan sigui possible.
Sigui com sigui, la polèmica per la candidatura pels Jocs es produeix en paral·lel a la represa de les relacions entre la Generalitat i la Moncloa. La reunió d'ahir entre la consellera Laura Vilagrà i el ministre Félix Bolaños, però, ha tornat a tensionar les relacions dins el propi govern de Pere Aragonès. A Junts li ha produït malestar aquesta trobada, Sílvia Solanes.
L'anunci de la trobada entre els dos governs ja va començar amb mal peu perquè Junts deia que no ho havien parlat i simplement s'ho van trobar. Avui el vicepresident Puigneró ha lamentat que tampoc se'ls va informar de l'acord perquè Sánchez i Aragonès es reuneixin.
No tenim informació al respecte, només sabem que es produirà, no sabem ni quan ni amb quin ordre del dia, ni... Però insisteixo, amb el govern del PSOE, ara mateix, el que calen són menys reunions i més perdre votacions en el Congrés de Diputats, en aquest govern, perquè malauradament estem veient que és l'únic diàleg que entén Pedro Sánchez.
Des d'Esquerra, Marta Rovira li ha respost per Twitter que menys paraules i més fets i li ha recordat que Junts ha votat en el 60% d'ocasions al costat del govern espanyol, mentre que Esquerra ho ha fet el 70%. Polèmica al marge, la consellera de Presidència, Laura Vilagrà, avançava en canvi avui al Món a RAC1 que el mes que ve serà clau.
Doncs amb aquesta agenda de desjudicialització, que la volem clara, que la volem concreta, que la volem doncs amb modificacions de llei, el que faci falta per acabar amb la repressió, que per això és el que ens vam reunir ahir.
I mentre buscant data per la trobada de Sánchez-Aragonès, la intenció és que sigui abans de vacances. Aquest dilluns els dos presidents coincidiran en un sopar de PIMEC al Camp Nou.
Sánchez i Aragonès, doncs, com deia ara la Sílvia, es trobaran dilluns a la nit. Serà l'avançala d'una de les setmanes més importants del mandat del president espanyol. Durant tres dies, fins dijous, Sánchez serà l'anfitrió de la cimera de l'OTAN que es fa a Madrid. A més, dimarts es reunirà a la Moncloa amb el president dels Estats Units, Joe Biden. Madrid, Jordi Armenteres.
Sí, serà la primera reunió cara a cara amb agenda de temes després de la trobada de 50 segons d'ara fa un any en aquell passadís de Brussel·les. La cimera arrenca com a tal dimecres amb una sessió sobre Ucraïna i amb Zelensky per videoconferència. També hi participaran Finlàndia i Suècia. El desplegament policial mobilitzarà 10.000 agents. Totes les administracions adverteixen que Madrid serà un caos. No només la zona de la cimera, que són els pavellons firals d'IFEMA, sinó tota la ciutat amb cordons de seguretat molt amplis. A més, es demana a tots els ciutadans que evitin els desplaçaments, que teletreballin si poden. Això sí, la xarxa de busos urbans serà gratuïta a Madrid ciutat per tothom de dimarts a dijous.
Tres quarts en punt de nou, informació de fa només uns minuts. La Unió Europea acaba de donar el vistiplau i concedeix a Ucraïna i Moldàvia l'estatus de candidat a entrar al club comunitari. Ho han discutit fins fa uns minuts els 27 caps d'estat i de govern que aquest matí han donat un cop de porta a accelerar l'entrada dels Balcans. Països com Albània o Macedònia del Nord no s'ho han pres gens bé. Corresponsal de RAC1 a Brussel·les, Lluís Tobar.
Els països dels Balcans no han amagat el seu malestar amb la Unió Europea. Països com Albània o Macedònia del Nord han retret amb paraules dures als 27 caps d'estat i de govern que no moguin ni un dit per començar les negociacions per formar part de la Unió. Els macedonis, per exemple, porten fent cua des de fa 15 anys i Albània gairebé una dècada. El primer ministre albanès, Edi Rama, visiblement molest, demanava rapidesa a Brussel·les d'aquesta manera. Don't let
you. No deixin que la Unió Europea es converteixi en la congregació de sacerdots que discutien el sexe dels àngels mentre els murs de Constantinople es desplomaven.
Tot plegat el mateix dia que els 27 donarà llum verda perquè Ucraïna i Moldàvia es converteixin en candidats entre la Unió. Un clar gest polític, però simbòlic. Abans d'obrir negociacions, tots dos països han de fer els deures que els ha encarregat Brussel·les en forma de profundes reformes en matèria de corrupció, estat de dret o respecte a les minories.
I encara a l'exterior, a Alemanya, el govern federal ha elevat el nivell d'alarma energètica davant els problemes d'importació del gas rus i la dràstica pujada de preus. Aquesta és la segona fase del pla d'emergència de tres etapes que ha liderat Berlín per garantir el subministrament de gas.
Actualment la seguretat de l'entrega de gas rus està garantida al país, però la situació continua sent tensa, sobretot de cara a l'hivern. La crida a elevar el nivell d'alarma té a veure amb la reducció de la distribució de gas rus pel gasoducte Nord Stream 1 en les darreres setmanes. Per ara, aquesta fase, però, no implica la intervenció de l'Estat en el mercat, però sí apel·la al consumidor a reduir-ne l'ús del gas.
L'exministre d'Interior, Jorge Fernández Díaz, nega rotundament qualsevol contacte amb José Manuel Villarejo. Això després de les filtracions, recordem, on se'l sent planificar juntament amb l'excomissari de la policia espanyola denúncies contra Artur Mas i Pujol i després de demanar a Villarejo que ho mantingués en secret. Se'l sent dir, negaré incluso bajo tortura que esta reunión ha existido. Doncs bé, tot i aquest document, Fernández Díaz ho nega. Així ho han fet saber els seus advocats en un comunicat en el qual defensen també que l'exministre ja ho havia explicat en declaracions en seu judicial i parlamentari. D'aquesta manera, doncs, surt el pas de les filtracions d'aquests últims dies. Passen 3 minuts de 3 quarts de 9 de la nit i a Madrid la Fiscalia Anticorrupció ha arxivat la investigació sobre la venda de mascaretes en què va participar el germà de la presidenta Isabel Díaz Ayuso. Considera que el contracte va ser totalment legal.
Això malgrat que Tomàs Díaz Ayuso es va embuixacar gairebé 400.000 euros, una tercera part del que va costar aquella operació. Els fiscals tampoc creuen que els funcionaris de la comunitat rebessin cap pressió per afavorir el germà de la presidenta. Consideren que simplement va proposar una empresa acostumada a fer negocis a Àsia en un context de molta escassetat de mascaretes. Recordem que la comunitat va pagar 5 euros per cada FFP2.
I a Barcelona, en plena setmana de l'Orgull, tres regidors han impedit avui que l'Ajuntament faci una declaració institucional a favor del col·lectiu LGTBI. Han estat el grup de valents, encapçalats per Eva Parera i la regidora no adscrita Marilén Barceló. Els tres regidors formaven part de la candidatura de Manuel Valls.
Barcelona en Comú havia proposat un text que demanava que la ciutat sigui un lloc segur i amable on viure la diversitat sexual o ampliar el pressupost de polítiques LGTBI. Valents, en un comunicat Cat assegura que no està justificat destinar més diners a aquest col·lectiu i que aquesta declaració no busca igualtat, sinó donar privilegis. Recordem que, per tal que una declaració institucional es voti al ple, ha de tenir el suport de tots els grups.
Deu minuts i les 9, els sindicats de professors intentaran aturar in extremis que el curs vinent comenci el 5 de setembre. USTEC impugnarà el nou calendari a la justícia, al·legant que vulnera els seus drets laborals. Eudald Martínez.
Les organitzacions de docents no perden l'esperança de poder aturar l'avançament del curs escolar proposat pel conseller Cambray. El sindicat majoritari USTEC ha anunciat que presentarà dos recursos a la justícia per aconseguir-ho. Primer, contra el calendari en si, però també contra l'ordre que permet a les direccions dels centres demanar als professors que treballin presencialment els primers dies de juliol. La portaveu Yolanda Segura ho considera un abús.
Gent que acaba el 30 de juny se li està dient que ha d'anar treballant al nou centre, quan no tindrà contractació en aquell centre. Esperem que el Departament d'Educació aclareixi i posi mecanismes perquè això no succeeixi.
Els sindicats ja treballen també en noves vagues de cara al setembre. La primera podria ser el mateix dia 5, primer dia del nou curs escolar. Abans, dimecres que ve, qui es manifestarà davant de la seu d'educació seran els directors de centres públics.
El Departament de Salut confirma 150 casos de verola del mico a Catalunya i n'investiga 92 més de possibles. És un salt significatiu respecte a l'últim balanç de fa dues setmanes, quan hi havia una quarantena de casos.
La majoria són homes d'entre 22 i 52 anys que han tingut febre, malestar, inflamació dels ganglis i erupcions a la pell, unes lesions que poden provocar cicatrius permanents. Salut recorda que la transmissió més freqüent és a través del contacte estret, sobretot amb relacions sexuals en festes.
Xavier Albertí torna al Festival Grec després de 20 anys per dirigir El burlador de Sevilla, una obra que s'atribueix a Tirso de Molina. De què tracta, Maria Cusó?
Recupera el mite de Don Joan, del qual, segons Albertí, n'hi ha més de 3.000 versions arreu del món. El muntatge està envoltat d'enigmes, entre ells l'autor, ja que, malgrat que s'atribueix a Tirso de Molina, no és segur que l'autoria sigui seva. Sigui com sigui, en aquest text el protagonista transcendeix la figura del clàssic llibertí i esdevé una veu transformadora d'una societat corrupta. Albertí explica que també han volgut posar en valor al paper de la dona.
El centre de l'obra, i a mi em sembla que és molt important posar-ho en valor, és que és la primera vegada que en la literatura del segle d'or, d'una forma molt clara, apareix això que anomenem el desig sexual de les dones. Les dones no tenien desig sexuals, eren monedes de canvi. El seu matrimoni podia estar envellit amb una quantitat brutal de poesia, però al mateix temps havien de renunciar a la seva pulsió eròtica.
El muntatge es podrà veure els dies 3 i 4 de juliol al Teatre Grec.
Amb aquest espectacle, el Grec crea llaços amb la Companyia Nacional de Teatro Clàssico, i és que un dels objectius d'aquest any és enfortir lligams amb nous equipaments i entitats i també apostar pel públic familiar. Maria.
Així és, el Grec manté el compromís per fomentar nous públics i ho fa amb una programació familiar que aposta pel segell del festival. En parlava Francesc Casadesús, director del Grec.
Si podem implicar-nos en la producció dels espectacles, però com a mínim portar també un tipus de propostes que tenen un to més contemporani, més de creació, que no és el que potser trobis de forma habitual a la programació d'aquesta ciutat, no?
Dins la programació per públic familiar destaca l'espectacle Olympus Kids d'Agrupación Señor Serrano, que proposa una revisitació dels clàssics grecs d'Amazones, Prometeu i Demeter, que es podrà veure els dies 2 i 3 de juliol a la Fundació Miró. I atenció, perquè només hi poden entrar els nens. També Imperfect, un espectacle de dansa creat a quatre mans entre la Baldufa i Sol Picó, que es podrà veure al Sant Andreu Teatre, o les titelles de gran format de la gata que volia canviar la història, de la companyia de dansa contemporània Thomas Nunn.
I a Tarragona aquest any torna el concurs de castells després de la suspensió de fa més de dos anys per la pandèmia. I ho fa, atenció, amb novetats importants, Esteve.
Per classificar-se pel concurs de castells no es tindran en compte les poques actuacions que es van fer l'any 2020 i el 2021, dos anys marcats per l'aturada castellera i per la pandèmia. S'agafaran les 5 millors diades de cada colla entre l'1 de setembre del 2019 fins al proper 31 d'agost de 2022. El format seguirà sent de 3 dies i vol ser un gran retrobament del món casteller amb les 42 millors colles de tot el país. Un concurs que, per tant, serà més emotiu que mai. Inés Soler és la regidora de Cultura de l'Ajuntament de Tarragona.
Té un valor afegit, no? I és que volem que sigui el concurs del retrobament
de totes les colles, no, culminant així aquesta represa que ha estat especialment lenta, dura i difícil en l'àmbit de l'activitat castellera.
Les entrades a la venda el proper 27 de juliol.
Per cert, que demà és dia de Diada Castellera de Sant Joan a Valls, la primera gran actuació de l'any amb la Colla Vella i la Colla Joves. A partir de 11:45 l'equip de Castells de RAC1 ens explicarà tot el que passi a la plaça del Blat amb Xavi Aymerich al capdavant. I a Barcelona, l'Ajuntament ha atorgat la medalla d'or al mèrit cívic a títol pòstum a Ricard Bofill. Reconeix la tasca de l'arquitecte i destaca la seva contribució a l'urbanisme català i universal.
Celebra la seva obra vinculada a Barcelona com l'Institut Nacional d'Educació Física de Catalunya, el Teatre Nacional de Catalunya, l'Hotel Vela o la remodelació de l'aeroport de Barcelona al Prat.
I posem-hi música perquè la nit més curta de l'any sona a ritme de zoo. Juntament amb Anna Tijú o The Tyets actuen al festival Ítaca, que torna a l'Estartit per celebrar la revetlla al ritme d'alguns dels noms més destacats del panorama musical català. Demà hi actuen Oques Grasses, Su i la senyora Tomassa, i dissabte Rigoberta Bandini, Zahara i Calavento. Cinc minuts i les nou, temps pels esports. El Barça, l'Espanyol i el Girona ja coneixen el calendari de partits de la propera temporada a la primera divisió. Pol Rodríguez, bona nit.
Bona nit. La Lliga arrencarà el cap de setmana del 12 al 14 d'agost. El Barça rebrà a casa el Rayo Vallecano, l'Espanyol visitarà el Celta de Vigo i el Girona jugarà al camp del València. El clàssic entre Barça i Madrid està programat pel cap de setmana del 15-16 d'octubre al Bernabéu, el primer partit, i el segon està previst pel cap de setmana del 18 i 19 de març. Queden per saber dia i horaris. Per cert, el Madrid arrencarà la Lliga al camp d'un dels recent ascendits, l'Almeria. A banda, els catalans s'enfrontaran entre ells de la següent manera: Barça-Espanyol jornada 15, prevista per cap d'any, i Espanyol-Barça jornada 34, Espanyol-Girona jornada 16 i Girona-Espanyol jornada 27, i Girona-Barça jornada 19, Barça-Girona jornada 28.
Tot plegat és un calendari atípic perquè el novembre arrenca el Mundial de Qatar. Com s'organitzarà la Lliga?
Doncs estarà aturada des del 9 de novembre i fins al 29 de desembre. El Mundial és del 21 de novembre, però els jugadors s'han de concentrar amb les seves seleccions 3 setmanes abans. El que està confirmat també és la disputa de la Supercopa d'Espanya de l'11 al 15 de gener del 2023 a l'Aràbia Saudita. La disputaran Barça, Madrid, Betis i València.
I avui els Mundials de Natació i la selecció espanyola masculina de waterpolo ha tornat a guanyar.
Sí, contundentment, 28-2 contra Sud-àfrica en la segona jornada de la fase de grups. Per cert, la catalana Iris Tió ha quedat cinquena a la final de duo lliure de natació sincronitzada als Mundials de Budapest.
Tres minuts i mig i les nou, com sempre, abans d'acabar donarem un cop d'ull al temps amb l'Abel Caral. Com hem de passar aquesta revetlla de Sant Joan i els dies que venen? Abel, bona nit.
Bona nit, doncs mira, tenim ara mateix alguns ruixats poc importants en sectors del Segrià, de la Noguera, la zona més propera de Dagó, però bé, tot això poca cosa i en conjunt doncs les properes hores tranquil·les, tot i que sí que cap al nord de les comarques de Lleida, cap al Pirineu Occidental, més entrada de la nit, hi poden arribar alguns xàfecs, una matinada una mica fresca a l'interior, freda fins i tot al Pirineu i Prepirineu, però bé, tampoc per anar gaire abrigats, diguéssim, quan toca aquestes dates, xafogosa a la costa, i demà temperatures molt semblants a les d'avui, reculen una mica les comarques de Girona. A la tarda alguns ruixats a les comarques gironines, especialment entre la Garrotxa, el Pla de l'Estany i de l'Empordà, i també al Vallès. De cada cap de setmana la calor continua en conjunt molt moderada, però sí que hem de tenir en compte que a les tardes, tant de dissabte com de diumenge, hi haurà xafes i tempestes més abundants en comarques interiors.
Gràcies, Abel. Hem començat el sumari molt pendents del trànsit. Després d'una tarda molt complicada a les carreteres, actualitzem a aquesta hora la situació. Tornem a connectar amb el RAC. Ana Hernández, de nou, bona nit.
Hola, bona nit. Doncs mira, la peça d'un accident de fa pocs minuts a l'altura de Gelida provoca ja uns 4 quilòmetres de retencions i aturades perquè s'han tallat dos dels tres carrils de la via en direcció Barcelona. Però pel que fa a la resta de l'autopista, en sentit nord, a banda d'aquest tram que comento, se circula ja amb normalitat, i en sentit sud hi ha encara uns 10 quilòmetres més densos a l'aturada de Martorell, però sense aturades. A aquesta hora encara queda algun tram de cues a la C65 a Llagostera en direcció Platja d'Aro, però en general, com dèiem, la xarxa viària catalana recupera la normalitat després d'una jornada complicada a les principals vies del país. Això és tot des del RAC. Bona nit i bona revetlla.
Gràcies, Anna. Igualment, recordem que aquesta operació sortida s'allarga encara fins demà a les 3 de la tarda. Fins llavors està previst que hagin sortit de l'àrea metropolitana de Barcelona 450.000 vehicles. Tu amic de Sant Joan és mi d'alegria, donem-te
cantant, bevent, ballant, visca la nit de Sant Joan.
Vinga, un minut i seran les 9 en punt de la nit. Els del nou seu ho acabarem aquí. Us deixem ara amb un programa especial amb motiu de la Revetlla de Sant Joan que emetem conjuntament RAC1 i RAC105 amb la millor música festiva sense pausa fins a les 6 de la matinada. Nosaltres tornarem dilluns a 8:45 del vespre amb l'Agnès Marquès al capdavant. Que vagi bé, bona nit i bona Revetlla.
Que no n'hi havia prou, una lluita teatral al mig del jardí. I preciosa aquella nit, quan ja no era nit, un saxo de seda feia que el sol ens cremés. I els nois i noies d'ulls vermells i de boca ampla no paraven de ballar.